Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Molt bona tarda. La plaça d'Octavia, el carrer de la Torre i el carrer Major acullen aquest Sant Jordi un total de 95 paradetes de llibres i roses impulsades per dotze llibreries i petites editorials, nou floristeries i més d'una setantena d'entitats. El centre de la ciutat torna a ser un any més el centre neuràlgic de la Diada, per la qual enguany també s'han organitzat diverses activitats. Prop d'una setantena de propostes santcugatenques són les protagonistes en aquest Sant Jordi, noms ja consolidats en el món editorial com Xavier Bosch, amb la nova publicació Diagonal Manhattan, o el del periodista Xavier Giró Martí amb Contra la neutralitat. Contra són alguns dels llibres destacats. També 15 minuts amb tu de l'alcalde Josep Maria Vallès i Algú allà fora de Joan Anton Català o Atrévete a comer-te la vida de Míriam Salinas són només alguns dels noms que completen un ventall carregat de varietat temàtica i que poden també consultar a www.cugat.cat. El Teatre Auditori acull divendres a les 8 del vespre el concert de Sant Jordi de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Amb un programa intens i profund, la proposta combina grans noms del repertori clàssic amb una mirada a la música catalana contemporània. El protagonista destacat de la vetllada serà el concert per a violoncel d'Edward Elgar, una obra carregada d'emoció i complexitat escrita després de la Primera Guerra Mundial. El jove que toca el violoncel barceloní, Òscar Alabau, serà el solista convidat per interpretar aquesta peça emblemàtica. Beringer Ingelheim Espanya ha presentat els seus resultats financers corresponent a l'exercici 2024, en què destaca una aposta ferma per la recerca, el desenvolupament i la innovació, i amb una inversió de prop de 105 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 53% respecte a l'any anterior. Aquesta inversió va representar el 12% de les vendes netes de salut humana de la companyia a Espanya, que van ser de 825 milions d'euros. La companyia amb seu aquí a Sant Cugat també ha incrementat la seva plantilla a Espanya amb més d'un 4%. I en esports és notícia que la West de tenis taula ha sumat 5 medalles al campionat d'Espanya escolar amb la selecció catalana. Roc Gibert ha guanyat la medalla d'or en finalitzar primer de la categoria infantil. Gibert també ha sumat la medalla de plata per equips fent grup amb el Sant Cugatens i en Xian Zhou. En infantil femení, medalla de plata també per Sofia Carro i en cadet per Cristian Callejón. Finalment, or per a Cristina Estivill a la categoria inclusiva. L'entrenador de la West, Joan Masip, també ha estat seleccionador català en aquesta competició. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats. Amb l'inici d'aquesta segona hora anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, en general, no tenim grans complicacions de circulació. Sí, algunes vies que presenten algunes aturades, alguna incidència. Per exemple, en el cas de l'autopista P2, ara mateix està el trànsit tallat a l'altura de la Bisbal del Penedès en sentit de Lleida. Hi ha equips d'emergència treballant en aquest moment en aquest punt. De moment s'ha hagut de tallar momentàniament aquesta autopista en aquest tram de la Bisbal i en sentit Lleida. Hi ha menys d'un quilòmetre d'aturades en aquest punt. I a la resta, el que dèiem, trànsit en general més o menys estable. Sí que és cert que a la C58 hi tenim molta lentitud de Montcada fins al Nus, d'entrada a Barcelona, o que, per exemple, a la Ronda de Dalt de Barcelona també hi ha aturades entre Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui hem convidat al programa el músic vallesà Miguel Ángel Bueno, que acaba d'estrenar el single del que serà el seu nou disc, que porta per títol Sherlock. És el seu cinquè treball discogràfic, un àlbum que reconeix que està ple de cançons d'amor que celebren i reivindiquen la vida. Ara descobrirem per què és un projecte tan especial per ell i sabrem què el va fer capbussar-se en el món de la música. El Miguel Ángel Bueno el tenim ja amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ara ho explicàvem, Miguel Ángel, que el disc que presentes avui al Connectats és un disc sobretot d'amor.
Sí, jo crec que seria el resum del disc, perquè és completament el motiu de fer-lo, d'estar un any completament capficat en el tema de fer el disc, i és el motiu principal, l'amor.
És un disc que és autoproduït, això vol dir que tu has fet tot a casa, que has anat a un estudi, com ha anat aquesta gravació? Perquè tot un any, no sé si és només el procés de gravació, si són els arranjaments, si és la producció, si és la composició, no sé si ens ho pots explicar una mica.
Ho he fet una mica tota la vegada, en el sentit de que no és com altres discs, que no és com altres vegades que tu fas un disc i prepares les cançons i després les graves i tot això, sinó que anava fent una cançó i començava a gravar-la i fins que no la tenia acabada no feia una altra. I després sí que els últims dos mesos ha sigut el procés de la mescla i de la masterització del disc, que al final sí que et porta una mica més de cap, perquè les oïdes tenen les seves limitacions i al final és com tenir-ho tot ben graduat, és molt complicat. Però ha sigut un any de gravar, però un any complet. És a dir, no hi ha hagut cap setmana que no hagi gravat res o que no estigués capficat en algun tema o alguna cançó. I ha sigut a casa, sí. Tinc un petit estudi a casa que ara amb el temps s'ha millorat una mica, però que tampoc és un gran estudi amb micros i amb moltes guitarres, molts instruments, la bateria, que és una mica complicada gravar-la.
Ets una mica home orquestra, no?
Sí, però quasi bé, perquè la pròpia necessitat t'ho demana, perquè ara mateix la música, siguem sincers, no dona com per pagar als músics el que es mereixen. I llavors sí que tinc amics que m'ho podrien fer el baix, o podrien fer la bateria, o podrien fer... però no, la música no dona com per pagar-ho, no? I en aquest disc en concret sí que hi havia un petit component de repte personal, no? Perquè era un disc, com dic, d'amor per un ésser viu que m'estimo molt i volia com fer-ho jo directament, no? Però sí, a força d'una mica la necessitat i una mica el que la música et demana, ho has de fer tu, tot sol. I més ara.
Deies que primer vas fer una cançó, després una altra, i que de cop i volta vas dir, potser tinc un disc, no?, entre les mans. Quina va ser aquesta primera cançó, te'n recordes?
Sí, la primera va ser una que es diu Rayo Negro, que era com molt positiva, perquè al principi de començar a fer cançons era això. No, jo no tenia clar que volia fer un disc, o van anar sortint. I aquest de Rayo Negro és una cançó que volia... Estava una mica enfadat, perquè s'havia marxat un ésser viu que m'estimava molt.
El Sherlock.
I no volia...
Posem-li nom.
Sí, no... Sí. S'havia marxat el Sherlock i no volia que la seva mort ocultés la seva vida, no? Com que em feia tanta pena que no estigués, que no pogués pensar en tot el bo que ha donat, no? Perquè em semblava que era com si no li donés valor a la vida. Llavors va sortir Rayo Negro, que és una mica una cançó així com molt simpàtica, molt un to bonic. No diria alegre, però sí que bonic, no? I això va ser com una catapulta per que sortissin 5 temes. Després sí que ja vaig anar per altres camins, però va ser com la cançó que va donar el tret de sortida.
És que podríem dir que ets un artista, un cantautor, no sé si t'agrada aquesta etiqueta, però ja te l'hem posada, que ets molt prolífic, és a dir, no hi ha, des que ens coneixem nosaltres, no hi ha més que no hagis començat a compondre alguna cançó, de vegades entre disc i disc, has fet un descans i en aquest descans has penjat un EP a xarxes socials o a plataformes tipus SoundCloud, a Spotify. No saps viure, no? Sense la música, d'alguna manera també el disc parla d'això, d'aquesta celebració de la vida i d'aquest, diguéssim, tocar de peus a terra o agafar-te a la terra a través de la música?
Bueno, lo de l'etiqueta de cantautor... No,
digues, digues.
No és que no m'agradi, és que aquí a aquest país, tant a Catalunya com a Espanya, sona malament. No sé per què té com connotacions polítiques i... Llavors, la majoria de cantautors ens volem treure del damunt aquesta etiqueta, però tu vas a Sud-amèrica i a Alejandro Sanz li diuen cantautor.
Per tant, tu series aquí un escriptor de cançons, no? Un creador.
Sí, m'agrada més aquest terme perquè l'altre és com molt antic, dona un... No sé per què, perquè...
De jaqueta de pana, no? Vols dir?
Sí, una mica això, no? I a Anglaterra, als Estats Units, li diuen songwriter, que és el mateix, o pràcticament el mateix, i no sona malament. Però, bueno, en tot cas, no reneu de l'etiqueta, però prefereixo dir que soc escriptor de cançons. I en aquest disc, la veritat és que sí que he fet moltes cançons, però en aquest disc era una mica diferent. Jo sempre he fet moltes cançons, o quasi bé sempre. No totes són vàlides, no? A vegades hi ha cançons que les has de fer com perquè surti de tu i ja està, no? I es queden allà i no tornen més. En aquest disc ha sigut una búsqueda perquè he estat tractant de dir tot el que volia dir per lo que havia passat, saps? I no sé, el trobo una mica diferent als altres discs, perquè al final et surten les cançons perquè t'expliquen històries o et passa alguna història o te'n recordes alguna història, però en aquest cas no. En aquest cas era pròpiament que intentava dir...
El que senties, no? Expressar amb la música tot el que senties, però d'alguna manera és un disc per recordar l'amor, no? Per, diguéssim, fer un homenatge a aquesta història que va ser vostra i que, doncs, et va marcar d'alguna manera.
És un disc per recordar el Sherlock i per explicar qui era Sherlock, més o menys, què li agradava i reivindicar la seva vida.
El Sherlock era un pudenc que era molt negret, amb el morro blanc, pel que he vist a les fotos, no? Que tenia 8 anys i que era molt eixerit. I no sé si llavors el disc, per força de ser alegre i enèrgic, com aquest Rayo Negro, no?, que deies.
El disc hi ha una mica... Hi ha una mica de tot. El que no hi ha en el disc són cançons tristes. Hi ha cançons emotives. Mm-hmm. Però no hi ha cap cançó que diguis... que parli de la pena de que s'ha marxat, sinó cançons emotives, perquè el trobo a faltar. La portada és blanca. Blanca amb el nom del Sherlock, amb el nom del títol. Vull que la persona que escolti el disc pugui pensar en qui sigui. No? No volia relacionar... Perquè també per un costat em feia una mica de por que poguessin pensar o poguessin entendre l'obra com que, no sé, com que vull aprofitar l'amor del Sherlock per, saps?
No, jo crec que no, que s'entén i que, a més, és una manera de visibilitzar aquest dol per les nostres mascotes, que sovint, doncs, hi ha alguna part de la població menys sensible que no ho entén, però sí que crec que és interessant reivindicar això que dius, que és un disc que qualsevol persona que hagi patit una pèrdua o que estigui en un procés de canvi pot sentir-se identificada, perquè és això, hi ha cançons alegres, hi ha cançons per celebrar la vida i, sobretot, hi ha cançons que ens fan reflexionar, no?
Sí, i a més és que és totalment això, perquè a vegades és molt complicat. Ara vivim en un món o en una societat en la que molta gent té animals vivint a casa, són part de la família, i a vegades és molt complicat explicar que estàs trist perquè s'ha marxat un membre de la família, que en aquest cas era un gos, I és molt complicat explicar-ho, però no tothom ho entenc. Mm. Molta gent et diu, sí, tal. Sí, però és que era la meva família.
Sí.
I llavors és complicat explicar-ho. Però també per aquesta vessant, l'obra tracta d'amor, no tracta de pena o de desamor. Mm. Vol posar en valor l'amor que he tingut, la sort que he tingut de ser el pare del Sherlock.
Miguel Ángel, tens col·laboracions al disc? Hi ha més músics? Perquè abans has dit que et feia, diguéssim, que et sabia greu, doncs, sabent el que costa l'ofici de músic, enredar la gent, i que a més era un repte personal de tocar tu tots els instruments, però no sé si hi ha alguna col·laboració vocal, per exemple.
Al disc hi ha una col·laboració, una cançó que es diu Todas las canciones hablan de ti. Crec que és una de les cançons més boniques que he fet mai. Col·laboren la pianista Pepa Roldán i Xènia Font, que és una noia del Moianès, que fa unes cançons brutals i que canta d'una manera... El dia que va venir a casa a gravar la veu, vaig quedar flipat. Vaig pensar, aquesta persona sí que, aquesta noia sí que canta bé. Jo faig el que puc, però aquesta noia domina una barbaritat. I de fet, jo crec que es nota la cançó, que en algun moment la traurem de single, suposo que d'aquí un parell de mesos, una cosa així, però és brutal. Aquesta col·laboració, per mi, tant el piano de la Pepa Roldán com la veu de la Xènia, ha sigut brutal. A més, hem fet com el procés de veure com fèiem la cançó plegats, i ha sigut molt xulo, també, no? També poder treballar amb altres persones i no només amb mi.
Miguel Ángel, ens queda un minutet i m'agradaria acabar amb el single que has presentat a xarxes socials. No sé si ens pots explicar una miqueta el recorregut del disc, si estarà penjat a plataformes, si en un futur et planteges o no fer alguna edició limitada, i sobretot si et podrem veure en directe properament presentant aquest disc.
Sí, la cançó amb la que vam adelantar una mica el que vindrà amb el disc és Iremos por caminos de hielo, i ara el que farem és... Cada 3-4 setmanes anirem traient una cançó i el disc estarà, suposo, en un parell de mesos a les plataformes, però esperarem una mica, perquè ara mateix, si deixes anar el disc tan d'hora, l'has perdut. Una vegada que està a les xarxes ja pràcticament no pots fer res.
Marketing.
Sí, una miqueta, sí, perquè si no també vull gaudir de parlar de Sherlock, no porto un any fent aquest disc, i crec que és un bon disc, la veritat. Crec que és un bon homenatge i un bon disc, i vull gaudir de recordar-me de Sherlock en forma de cançó. I de moment no tinc res més que això, perquè les presentacions... Està sent molt complicat trobar una presentació, poder fer una presentació, que la farem, però està sent una mica complicat. Barcelona està com amb molta oferta, i les Rodalies també.
Sí, Rodalies Renfe, sobretot, molt complicat, sí. Pujar a Barcelona amb Rodalies últimament. Escolta, sí. Qui vulgui més informació, que et busqui a xarxes socials, Miguel Ángel Bueno, Facebook, Twitter, Instagram, a tot arreu, sinó també a les plataformes musicals per excel·lència, Spotify, que també té altres discos, a banda d'aquest últim, sí. SoundCloud. I res més, marxem amb aquest single que ens has comentat i anirem seguint-te a la pista per veure aquestes cançons que, a poc, ens aniràs presentant a través de les xarxes socials. Gràcies i bona tarda.
Sí. Gràcies a vosaltres.
El tiempo que ahora pasa ya no es tan veloz.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrasses, El Prat i Badalona.
Dedicat a la cuina argentina, ha obert portes fa uns mesos a Sant Cugat. Re Loco, l'omiteria argentina, és un restaurant d'emprenedors espanyols enamorats de l'Argentina i la seva gastronomia. I per explicar-nos més sobre el projecte, avui els tenim amb nosaltres. Joan Sola Prats és CEO de la companyia. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
I l'Alba Fernández Suárez és la gerent. Alba, molt bon dia.
Bon dia.
Escolteu-me, com s'ha us acut engegar aquest projecte a Sant Cugat? Vinga.
Això que ho expliqui en Joan, que bueno, això sap molt bé.
És molt més simple del que sembla, eh? Vull dir, la meva parella és argentina, és de Còrdoba, tenim un fill en comú allà, i vaig arribar a l'Argentina, vaig conèixer la gastronomia en profund, em vaig quedar enamorat, i li vaig dir, hem de portar això a Barcelona. Què és la que hem de portar? Els lomitos. Això l'Alba després ens ho explicarà molt millor, però ens centrem en lomitos argentins, que és un tipus... És un sàndwich, un entrepà, considerat el quart millor entrepà del món. No el que fem nosaltres, que està molt bo, sinó el tipus d'entrepà. Quan vam veure això, em vaig quedar enamorat i li vaig dir a la meva parella, escolta, això ho hem de portar a casa, està plegat d'argentins, crec que, evidentment, Catalunya, Barcelona, Espanya... La cultura de l'entrepà és, o sigui, és importantíssima i crec que pot encaixar molt bé. I va ser l'inici, realment. Va ser aquest l'inici.
Uh-huh. Ara porteu 4 mesos, aproximadament?
Sí? Sí, vam arribar aquí a Sant Cugat el novembre.
Va obrir el local el novembre. I de moment, com està sent l'experiència?
Pues la veritat és que molt bé. O sigui, nosaltres al final vam obrir aquí en quasi temps rècord, amb tota la decoració del local, trobar el local i de més, i el rebut de la gent ha sigut molt, molt bo, a la gent li agrada molt, ens està posant molt bones ressenyes, i la veritat és que estem molt contents, perquè hi ha molta gent que al final, evidentment, aquest tipus de menjar no el coneix, i quan el prova es queden encantats. I la veritat és que en aquest moment estem super, super contents i estem creixent molt.
Alba, tu el coneixies abans d'obrir Re Loco?
No coneixia, la veritat. I al final porto bastant de temps treballant amb en Joan, amb altres empreses i de més, i quan ens va dir anem a fer això, jo, què és això? O sigui, realment no tenia ni idea de què era... Però la veritat és que per mi són uns sàndwichs espectaculars, estan molt bons.
Perquè quines referències tenies tu de la gastronomia argentina, per exemple?
Bueno, jo al final, quan en Joan em va proposar això, vaig haver d'empapar-me molt de tot el que és la gastronomia argentina. Coneixia, evidentment, pues, empanades, milaneses, que és una mica el menjar més comú que podem tenir aquí amb altres marques... però al final sí que és veritat que lomitos com a tal, aquest tipus de sàndwich, hi ha molt poques marques que tinguin això aquí i, bueno, pues al final vaig haver d'investigar, veure i ojalà pugui anar a Argentina a provar-lo, però bueno, encara no s'ha pogut fer.
Expliqueu que us va costar trobar el lloc ideal.
Sí, perdó. Sí, va ser complicat. O sigui, jo sempre explico que arribem a Sant Cugat una mica per una casualitat, val? Evidentment som de Barcelona nosaltres, vivim a Barcelona, i sempre en un primer moment doncs, evidentment tendeixes una mica a buscar ciutats més massificades, sobretot per un tema també de proximitat amb el possible client. Hi havia més massa d'argentins també a Barcelona, evidentment un tema econòmic, els traspassos estaven caríssims, i és quan prenem la decisió i diem, escolta, el món no comença i s'acaba a Barcelona, perquè no busquem ciutats colindants que estiguin a prop i que, a més, tinguin un bon volum de gent. Vam veure un local a Sabadell, no ens va acabar d'agradar, i la mateixa immobiliària diu, escolta, tinc algú molt xulo a Sant Cugat. I és veritat que en aquell moment, que no havíem pensat com a Sant Cugat com a tal, però ens ho va comentar i vam dir, hòstia, Sant Cugat, guai, perquè, evidentment, és un poble que té nom, que sabíem, evidentment, que tenia molt potencial, està a prop de Barcelona. Vam començar a investigar inclús de la quantitat de gent que vivia a la localitat i ens vam quedar impactats de la quantitat també d'argentins que hi havia. Ens va ensenyar el local, que estem aquí a Francesc Macià, i el primer que veiem és que ara el local de davant és una carnisseria argentina molt coneguda, i clar, vam dir, hòstia, doncs potser realment té molt més sentit estar aquí del que ens pensàvem, i ja no vam dubtar. És a dir, vam veure el local, ja se'ns va ficar Sant Cugat al cap, i ja només volíem veure locals de Sant Cugat, vam descartar totes les altres localitats, i fins aquí, però és veritat que al principi va ser laboriós, perquè som una startup, els diners no són infinits, i cada euro comptava, no? I sabíem que tot el que pagàssim de traspàs, doncs després, evidentment, és menys pressupost que teníem per acondicionar el local, no? Llavors, vam estar negociant bastant dur, la veritat és que sí.
Mm-hmm. Reloco, vinga, anem a la carta. Què ofereix Reloco?
Sí, a mi m'agrada sempre definir Reloco, que és una experiència gastronòmica argentina, és a dir, estem apalancats a la gastronomia argentina sota tres pilars. Primer, evidentment, lomitos, que és un tipus de sàndwich, milaneses i empanades. Tenim una petita secció també d'entrants i de postres també centrats, postres argentins, que també són increïbles, no? A partir d'aquí, i agafant com a base aquests tres pilars, no? Els lomitos, les milaneses i les empanades argentins, evidentment, un objectiu clar que tenim és, sobretot, ser un referent en la gourmetització del concepte de sàndwich. És molt important. Estem en un món, en un context, on avui tot el que coneixem és gourmet. Hamburgueses, kebabs, o sigui, menjars que fa potser 10 o 15 anys bàsics, ara tot té que ser gourmet. Però, en canvi, el concepte de l'entrepà i del sàndwich, que és el concepte potser més internacional que hi ha, seguia sent molt simple. Ningú li volia donar una volta a aquest concepte. Llavors nosaltres agafem la gastronomia argentina i el concepte de l'omito per intentar portar el concepte de l'entrepà, del sàndwich, a un nivell superior. Llavors, no només tenim aquesta gastronomia, sinó tenim un compromís. De fet, en breus actualitzarem la carta per ampliar productes centrats en altres tipus d'entrepans. És a dir, sortirem una mica de lo que és l'argentí, tot i que sempre serà la nostra base, però comencem a donar també altres alternatives sempre enfocades entre dos pans.
Vale, lomito. Què hi posem a dins del lomito? Quines opcions hi ha a la vostra carta? Lomitos de què?
Bueno, nosaltres al final el lomito té una base clara, que és el tipus de pa, que en aquest cas va ser una de les coses que més ens va costar per trobar exactament el tipus de pa, que no és un pa que existeixi aquí com a tal, i després té la base de lo que és la carn. Vale? Després nosaltres tenim els més famosos, els que més surten, és el lomito argentino, el lomito clàssic, el de tota la vida, i el reloco. L'argentí és el que porta la carn de l'entranya, amb chimichurri, porta ceba caramelitzada, formatge i de més. I després està el clàssic, que aquest sí que és el típic d'Argentina, que porta pernil dolç, formatge, la carn, per suposat, amanida, tomàquet i ceba caramelitzada. Després ja està el reloco, que és una mica ja un plus que hem posat nosaltres, que també li agrada molt a la gent, que ja porta el pulet porc amb la ceba, cogombra i de més, una mica, bueno, ja fent una altra versió. Però, bueno, ara mateix tenim 8 lomitos. Sí que és veritat que cadascun porta tots ingredients diferents, però, bueno, també l'important és que el que intentem nosaltres és fer-ho tot nosaltres, o sigui, el cogombre encurtit el fem nosaltres, totes les salses les fem nosaltres, el pa ens el fa un obrador, però és pa fet artesanalment, la carn és 100% argentina, que al final carn d'importació argentina per nosaltres era molt important, també, i jo crec que això és el que dona un plus a tots els lomitos que tenim a la nostra carta.
Els proveïdors. Quins proveïdors teniu?
Bona pregunta, eh? Proveïdors és l'eterna complexitat,
et diria. Home, això és bàsic, eh? Triar un bon proveïdor és clau.
És bàsic. És a dir, al final, jo crec que tots els restaurants, sempre quan volen començar, tenen por i es menja molt al cap amb els proveïdors perquè t'impacta directament amb el preu, amb els costos i, per tant, amb el preu de venda. Nosaltres teníem claríssim que considerem, i ho estem comprovant, que el client, si el que li dones està alçada, t'ho paga. Va? Llavors, havíem de buscar proveïdors que fossin d'alta qualitat. Treballem amb proveïdors més genèrics, de, diguem, grans superfícies, com pot ser Macro, per temes, per productes, evidentment, molt més generals, però, sobretot, treballem amb proveïdors molt locals, molt específics, per exemple, amb el tema de la car, que és una car importada, el tema del pa, és una... Bueno, són
quan dius locals, locals, bueno, són, a què et refereixes?
No locals de Sant Cugat, perdona, sinó, evidentment, petits negocis, diguem. No són tan grans, no? Llavors, també en diversos, no tenim tres proveïdors només, però sí, sempre intentem, evidentment, treballar amb els menors possibles per un tema de control de costos, evidentment, i un tema de fidelització de proveïdors. Però, bueno, és un tema que és, jo sempre dic que és una tasca diària i mensual, perquè, evidentment, preus pugen, baixen, i estem sempre constantment a veure com podem optimitzar, no? Però, bueno, tindríem, jo crec, 3-4 proveïdors principals, el del pa, sempre ha de ser per artesanal, el de la carn, que sobretot és la carn importada d'Argentina, amb certificat, això és important dir-ho, o sigui, té certificat d'importació, val? I després, doncs, proveïdors més genèrics que ens porten, evidentment, doncs, verdures i productes, doncs, evidentment, més estàndards.
I les milaneses? Com ha de ser una milanesa? O com és la milanesa del Re Loco?
Bueno, al final, la milanesa de Re Loco, una milanesa com a tal, si està ben feta, tampoc té moltíssima cosa. El que sí que és important, que la carn és argentina, és la mateixa que la que té els lomitos, un rebossat que el fem nosaltres, no les comprem directament ja arrebossades, i després tenim la milanesa clàssica, que porta una mica de llimona i de més. Després tenim la milanesa, la més famosa, que és la napolitana, que porta formatge, pernil i tomàquet, que aquesta és, bueno, la que més ens surt i la que més agrada a la gent. Després tenim una de Roquefort, i després una també molt, molt típica, que porta dos ous a sobre. I al final és el que et dic, la milanesa, que per nosaltres, per als catalans o els espanyols, és carn arrebossada, al final ells, per Argentina, pels argentins, sempre li donen una volta, i si està ben feta, la veritat és que són increïbles.
I anem a les empanades. Empanades, clar, s'han posat de moda ja fa un temps. Hi ha botigues, establiments especialitzats únicament en empanades. Per què són diferents les empanades de Re Loco?
O sigui, bueno, responc?
No, vinga.
Mira, això no ho hem comentat, no? Però, és a dir, sabíem que hi havia un repte, tot i que la meva dona, evidentment, és argentina, és de Córdoba, hi havia un repte de que som catalans, i era complicat també fins quin punt podíem entendre els productes, la gastronomia argentina, des del nostre punt de vista, no? Llavors, des del dia 1 ens vam vincular amb un equip de treball que és autòcton d'Argentina, val? El xef executiu que va fer tot el tema de la carta era, doncs, un xef que tenia molta experiència, és d'Argentina, i coneixia molt bé el producte, no? Llavors, evidentment, vull dir això, que quedi clar, perquè, evidentment, el nostre producte, la gent quan s'apropa, veu realment, sobretot els propis argentins, que és un producte que es transporta a la seva terra, no? El tema de les empanades, com tu dius, era un altre repte, perquè, clar, està massificat, és el producte que més s'ha replicat de la gastronomia argentina en els últims anys, i, clar, era difícil sorprendre. Llavors, el que teníem clar és que no volíem tenir una carta extensa. I vam definir 4 tipus d'empanades, o 5, crec que tenim, i, bàsicament, doncs, bueno, amb productes de qualitat. Què crec que tenen les nostres empanades? Principalment, doncs, jo et diria que la base, les carns que utilitzem, són molt bones. Tenim 2 empanades, que són les que porten el nom de la marca, són Re Loco i Re Loco Picant, que es fan amb entranya, tallada de forma manual, i el fet de que agafem la carn nosaltres i la trossegem nosaltres amb el ganivet, doncs, bueno, li dona una textura super, super interessant. No et sabria dir per què agraden tant les nostres empanades. No tenen cap secret. Sí que la massa que utilitzem és la millor, és a dir, la millor. Objectivament, no la fem nosaltres, però sí que la comprem, evidentment, a un proveïdor, i comprem la millor marca de massa, perdona, perquè és la més cara. Per això sí que és la millor. És a dir, ens centrem molt en que la qualitat té que ser molt bona. Crec que la mescla d'ingredients que fiquem dins, en el farcit, amb la massa que comprem, evidentment, doncs, dona el resultat que dona, no? No sé si em deixo alguna cosa, Alba, però...
No, al final el tema de les empanades és que són com la majoria de coses que tenim, però sí que és veritat que les empanades tot, és tot fet a mà, estan tancades a mà, fet a la massa, tot el de dintre i de més, i el que ha dit en Joan. O sigui, al final, l'entranya és bona, la massa comprem la més bona, i això al final es nota la qualitat, que al final, com hi ha tants tipus de marques que fan empanades i de més, la gent sí que pot notar això de que estigui tot fet a mà per nosaltres.
No sé si podem afegir alguna cosa més per convidar els santcugatencs i els de fora de Sant Cugat que vulguin conèixer Reloco, doncs convidar-los. Què els hi podem dir, Joan?
A veure, jo els diria que, i amb molt d'orgull, jo crec que després de 4 mesos de feina tenim un 4,9 de 351 ressenyes. Crec que això parla bastant bé de la nostra feina, i jo els animo perquè segurament, si tenen ganes de provar Argentina amb la seva puresa, la trobaran. I si això els és més igual, però volen provar uns entrepans increïbles, doncs que s'apropin, perquè segurament repetiran, no tinc cap dubte.
T'ho has repetit, Alba?
Jo sí.
Quin remei, diu.
Quin remei. No n'hi queda un altre.
Sí, que repetit, sí.
Molt bé, doncs hi sou convidats a descobrir Reloco després del que heu escoltat avui de la mà de Joan Sola Prats, que és el CEO de la companyia, i l'Alba Fernández Suárez, que és la gerent. Gràcies per la visita.
A vosaltres.
Que us vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies, molt agraïts. Adéu, bon dia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, El Prat i Badalona.
Hola, sóc la Júlia i avui, que és la Diada de Sant Jordi, considero que és molt oportú saber com va néixer aquesta història a través d'una cançó.
Foc pels queixals i es menjava el bestiar.
I es va crustir tots els vents i les vaques i els cabrits. La bèstia estava afamada i tot el poble esporuguit. Drac, fuig d'aquí, si no vols el nostre amic. No ens fas por, som valents i amb Sant Jordi.
Del monstre de l'è pudent. Teníem més d'una càries, no rentava mai les dents.
Cada matí a la plaça es reunia el veïnat i amb un sorteig decidien a qui es menjaria el drac.
Però un dia la sort del poble es va girar contra el rei i li truca la princesa a oferir la seva pell.
I la taula ben parada va aparèixer a l'horitzó una armadura que brillava.
Va entrar tot un cavaller, a les mans una gran llança, i cridar amb veu de tro, deixa anar la noble dama.
Les ales no volaven i els dos dalt del cavall de seguida l'atraparen.
el portaren fins al poble per jutjar-lo a la plaça. Però abans de decidir, li donaren la paraula.
Sóc el drac, escolteu, perdoneu, em sap greu. Jo no ho volia fer, ni va obligar el vostre rei, que volia que us mengés per tenir tot del paell.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Badalona, a banda de ser una ciutat mediterrània amb una història rica i una cultura arrelada, compta amb un detall singular que la fa única a Catalunya: el rellotge català a la façana de dues de les seves esglésies. Aquest sistema horari, que utilitza els quarts de manera tradicional, és un reflex de la identitat catalana i de com el pas del temps es pot entendre d'una manera diferent segons la cultura. Per parlar d'aquest tema, marxem fins a Badalona per parlar justament amb l'escriptor badaloní Jordi Salat i la nostra companya Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Jordi Salat. Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Jordi, quan vas descobrir per primera vegada la importància del rellotge català a Badalona?
Bé, fa molts anys, llegint llibres de tradicions catalanes, no sé si era el costumari català de Joan Amades, no recordo ara exactament, però vaig veure que les hores en català es marquen i es diuen d'una manera diferent a com es diuen en castellà i en altres llengües. I em va cridar l'atenció, i el meu poble es deia. Se marcava un quart d'una, dos quarts de tres, i després vaig veure, quan vaig venir a viure a Barcelona, em vaig trobar que la gent deia les hores d'una altra manera.
Sí.
En lloc de dir dos quarts de tres, deien les dues i mitja.
O les dues i quart, no?
O les dues i quart. Clar, i això vaig pensar, per què hem perdut aquest costum de dir-ho en català, no? I doncs això em sembla que vaig escriure-ho l'any 2007, ja vaig fer un escrit i vaig començar a estudiar aquest tema, no? Fins a ara, ja porto uns quants anys estudiant-ho, i té una importància que em sembla que s'hauria de recuperar. I amb això estic.
I ens pots explicar a quina església de Badalona podem trobar aquest rellotge?
Sí, home, a l'església de Sant Josep. Quan vaig vindre a viure a Badalona em va sorprendre, i mira, aquesta hi és. I, per cert, és, Badalona, l'església de Sant Josep és l'única de tot Catalunya que té el rellotge que marca el temps amb l'hora catalana dels quarts. N'hi ha una altra a Badalona, que és el barri de Bufalà. Però la de Sant Josep és la que més em va cridar l'atenció. No?
I per què?
Home, perquè no l'havia vist enlloc. Bé, l'havia vist en un ajuntament. També t'he de dir que l'únic ajuntament de Catalunya que té a la façana el rellotge que marca el rellotge català, que podem dir, és el de Cardedeu. I d'ajuntament no n'hi ha cap més. I d'església, les dues que t'he dit de Badalona, i en tot Catalunya no n'he vist cap més.
Mira, justament també una pregunta, no, que tenia planejada era: per què creus que l'Ajuntament de Barcelona, ja malgrat ser la capital de Catalunya, per què no en té un rellotge que marqui les hores en català?
És per mi la resposta, en tinc diverses. Una és que des de fa uns anys existeix una voluntat de treure tots els símbols identitaris de la cultura catalana. A Badalona també van voler canviar l'escut i treure-li els quatre pals per deixar-ne dos. A Badalona hi ha dos pals. A Barcelona es va lluitar perquè es conservessin els quatre pals. I jo suposo que això ve d'aquesta voluntat, suposo que va ser molt forta en temps del règim de Franco, no? Que ho castellanitzaven tot perquè consideraven que l'únic espanyol era el castellà. No? I s'ha quedat, i el rellotge allà no marca els quarts com és el típic rellotge català. I és raro, perquè és la capital de Catalunya.
Clar.
Però bé, també t'he de dir que el camp del Futbol Club Barcelona, que també diuen que és més que un club, tampoc tenen el rellotge català. Uh-huh. I també seria un ressò internacional molt gran, perquè és una identitat nostra catalana, i si és més que un club, doncs hauria de posar el rellotge sí. català, si vol representar la catalanitat, no?
I en sabries dir quin és l'origen històric d'aquest tipus de rellotge? És a dir, des de quan es fa servir a Catalunya?
Mira, de la tradició ha quedat sempre el parlar de la gent, de dir així, no? Dos quarts, tres quarts, però un escrit en el que es digui qui ho va inventar, jo això no ho he trobat ni sé si existeix. És una tradició oral. Uh-huh. I ens ve, no sé per què, el que sí que sé és que comporta una mentalitat diferent, perquè, fixa't, si diem dos quarts de tres, ja som en el tres.
Clar.
Si diem les dues i mitja, les dues i media en castellà, vol dir que van més endarrere, no són el tres. I això comporta, encara que ens sembli estrany, els que hem estudiat filosofia, això comporta un condicionament a l'hora de pensar i a l'hora d'expressar-se.
Ara, parlant una mica del tema de l'educació des de petits, creus que això des de les escoles haurien de fer com més ímpetu, no en ensenyar aquest tipus d'horari?
Sí, crec que sí. La pregunta m'agrada molt, perquè mira, jo he estudiat anglès i una de les classes que vaig anar em van ensenyar a dir les hores en anglès. Després, jo, com que soc d'una generació que vaig haver d'aprendre a escriure el català quan era gran, vaig anar a classes de català i allà aquest tema no es va tocar, el dir les hores en català. És més, he conegut moltes persones que no saben que existeix aquest sistema dels quarts, típicament català. No saben que existeix un rellotge mm-hmm. català. I fins i tot vaig tenir una mestra de català que no ho sabia. O sigui, fixa't, ni a la formació s'ensenya.
Tornant un altre cop cap al rellotge d'aquí de Badalona, per què creus que aquest sistema horari ha quedat en desús en molts llocs?
Una mica és per aquest motiu de la descatalanització que hem patit i que estem patint des de fa, jo diria que segles. He fet algun article sobre aquest tema, n'he parlat amb autoritats i hi ha una certa recança. Te diria que hi ha gent que no, com que recuperar les identitats catalanes provoca un rebuig per part d'altres forces anticatalanes, hi ha gent que no s'hi vol ficar.
I has investigat si altres ciutats havien tingut aquest tipus de rellotges en el passat?
Que jo sàpiga no, i mira que ho he mirat durant molts anys, més de 15 anys, i no n'he trobat cap més.
Ho acabes de mencionar, no? Tu tens un blog que es diu Barnacle. Aquí vas mencionar que aquest rellotge ajudaria a reforçar la identitat catalana. En quin sentit creus que podria influir en la consciència col·lectiva?
Bé, una mica és aquesta expressió que he dit abans de situar-nos en el temps, no? Però, clar, una cultura necessita uns referents, des de mites a llegendes, i això és el que ens crea un marc referencial català, perquè jo he preguntat alguna vegada, escolta, què vol dir ser català? I molta gent diu, a mi no cal saber què vol dir perquè jo m'hi sento. Una cosa és els sentiments, l'emocional, i l'altra cosa és la part intel·lectual. I la part intel·lectual fa referència amb això, amb el temps. Si tenim un rellotge que marca els temps en català, forma part de la nostra identitat. Igual que el Big Ben de Londres, que també el defensen. Uh-huh. I també igual que el rellotge que hi ha a Praga, que també el defensen. Els rellotges són un dels símbols referents de les identitats nacionals i culturals. I nosaltres en tenim un, no veig perquè hi hàgim de renunciar, uh-huh. al contrari.
Clar. A nivell arquitectònic i simbòlic, quin paper creus que juga aquest rellotge en la cultura catalana?
De marcar el temps. És una manera de marcar el temps. I nosaltres tenim una manera de marcar el temps pròpia, doncs l'hem de defensar, és el que ens identifica.
Creus que hauria d'haver alguna iniciativa per recuperar aquest rellotge en altres edificis institucionals?
Sí, crec que sí. I jo cada any envio algun escrit a institucions, ajuntaments, però fins ara la resposta ha sigut negativa. I també em consta que...
T'han dit que no o senzillament no han respost?
Senzillament no han respost. I els que els he dit de paraula m'han dit que tenen molta feina amb altres coses i aquestes coses identitàries no s'hi volen posar. I jo crec que és per la por al rebuig, mm-hmm. a l'hostilitat contrària. Perquè, mira, fins i tot ho he parlat amb una persona molt influent, no amb una, amb dos, de partits que es proclamen independentistes i no s'hi han volgut posar. I hi ha algun ajuntament que seria simbòlic i que jo sàpiga no s'hi ha ficat.
I actualment hi ha algun moviment o projecte que treballi per aquesta recuperació del, o difusió del rellotge en català, en saps? Tens constància?
No, com a moviment no. Com a moviment no, perquè algunes vegades algunes persones sí que m'han dit que hauria de promoure un moviment. Però, home, és una cosa tan bàsica i tan elemental, i a més, com que les gestions que he anat fent he vist que hi ha respostes negatives per aquestes pors a l'hostilitat, i jo a vegades perquè no, la gent no vol compromisos, i també perquè les qüestions identitàries hi ha catalans que no intel·lectualment no les volen, i en tenen prou amb el sentiment catalanista. I jo penso que no, que ens fa falta aquest aspecte intel·lectual. I el rellotge és una identitat que forma part d'aquest marc referencial.
Saps si els badalonins en general coneixen aquesta singularitat de la seva ciutat?
L'any passat vaig fer una ruta turística per Badalona i ens vam aturar davant de l'església de Sant Josep i els hi vaig demanar, érem un grup, anàvem unes 20 persones amb una colla d'un grup turístic i cap s'havia fixat que les hores estaven marcades amb els quarts del rellotge català. Llavors vaig parlar amb el mossèn de la parròquia molt amablement, ell tampoc s'havia fixat.
Ell no ho sabia, que el
no
rellotge... Havia...
No, però quan ho vam estar comentant es va portar molt bé i em va parlar de la història, qui l'havia fet... Molt interessant el tema. En el blog ho vaig explicar, en el meu blog.
I altres països hi ha exemples que han esdevingut icones culturals? M'has mencionat el Big Ben, per exemple, de Londres. Per què creus que a Catalunya no ha passat el mateix?
No entenc què ens passi als catalans amb les identificacions catalanes. No entenc... Clar, sempre que ho volem reivindicar la identitat catalana en qualsevol aspecte, ja no diré que amb la llengua també, surten actituds hostils. I per molts raonaments i arguments que s'aportin per la part catalana, sembla que l'hostilitat no en raona. I és un problema d'hostilitat que han patit, perquè per voluntat no ens faltaria. Mm-hmm. Un cop ho coneixes, t'identifiques amb el teu, t'agrada identificar-t'hi, però clar, l'hostilitat que tenim per defensar i donar testimoni de la identitat catalana és molt forta, i des de fa segles.
A l'article de Bernacle també parles d'altres elements identitaris que s'haurien de recuperar. Ens podries mencionar algun?
Sí, home, n'hi ha un. Jo vaig promoure la restitució de les quatre columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc, i aquestes columnes no havien de ser el que han fet ara, de moviment homenatge als patriotes catalans. Allò era un símbol relacionat amb la cultura grega i a més havia de portar quatre victòries alades que són les victòries d'aquí, de l'Atenea Niquer, i això no s'ha restituït. I també els ratxos que surten del darrere, aquells nous ratxos havien de ser la senyera. Això no s'ha restituït. Mm-hmm. Tot el que és l'Eixample de Barcelona, els noms dels carrers feien referència als regnes de la Corona d'Aragó. Carrer Aragó s'havia de dir Corona d'Aragó. El carrer Mallorca, Corona de Mallorca, Regne de Mallorca. Mm-hmm. Sicília, Regne de Sicília. I això està pendent. I altres coses. Per exemple, a part de la Ciutadella hi havia un monument a Guifré el Veloç, ara li diuen Pilós, no s'ha restituït. A la plaça de les Glòries catalanes, ara molta gent li diu només plaça de les Glòries, no saben que són catalanes, ni les Corts saben que són les Corts catalanes. Allà hi havia un monument al meridià de Greenwich que el van treure i no l'han restituït. Hi ha moltes coses a Barcelona que no s'han restituït. Te'n diria algunes més, però crec que els noms dels cinemes, els noms dels teatres, els noms dels hotels. Mm-hmm. Jo he estat viatjant i veig noms d'hotels de reis i reines i pensadors d'altres països, però aquí no ho veig.
No s'ha mantingut.
No es fan identificacions catalanes. He estat en un hotel fent una conferència i a les sales on feien les conferències totes portaven noms d'estrangers i estàvem a Barcelona. És una, no ho sé, no puc dir deixadesa, perquè conec molts catalans que pateixen o patim aquesta desidentificació catalana, sí. No? Però és que t'asseguro que restituir i donar testimoni de la identificació catalana és molt complicat. I també diria que molt perillós, perquè te difamen, te calumnien, i algun o més d'un han acabat a la presó.
I ja per anar acabant, què proposaries perquè aquest rellotge català fos reconegut per tots els catalans?
Ah, sí, jo tinc una cosa pensada. Cada any ho penso... Mira, cada any, per Cap d'Any, penso que el que hauria de fer TV3 no és treure persones, senyores i senyors, amb vestits extravagants, sinó ficar el rellotge que marquen les hores en català. Això és el que hauria de fer TV3 per Cap d'Any. I mira, m'aprofito per reivindicar-ho des d'aquí.
Molt bé, Jordi, doncs un plaer haver-te tingut aquí al Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs amb aquesta conversa tan interessant que tenia la nostra companya Anna Clara amb Jordi Salat des de Badalona, posem punt final a aquest Connectats en aquesta diada de Sant Jordi. Gràcies a tots, acabeu de gaudir de la celebració i demà se'n tornem-hi quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Gràcies a tots, adeu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida, t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.